Un quart de deu comença la tertúlia del Gall del Monestir. Avui amb nosaltres Jordi Piella i Joan Alsina. Molt bon dia als dos.
Bon dia.
Bon dia.
El Parlament vota aquest migdia en un ple extraordinari la proposició de llei per demanar al Congrés que traspassi les competències per fer la consulta. La proposta tirarà endavant perquè té el suport de Convergència i Unió, Esquerra, Iniciativa, els mateixos grups que van acordar la pregunta, tots excepte la CUP, que finalment s'abstindrà perquè diu que creuen que Catalunya no hauria de demanar permís per fer una consulta. Això sí, la incògnita i el que marca les portades dels dies d'avui és saber què faran els anomenats crítics del PSC. Un d'ells, l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, anunciava aquest dimecres que deixava l'acte de diputat perquè no volia votar en contra de la resolució. La resta, almenys tres diputats, Joan Ignasi Elena, Núria Ventura o Marina Geli, no s'hi han pronunciat obertament, però hi van deixar entreveure que podrien trencar la disciplina de vot. Caldrà esperar fins aquest migdia per saber si finalment s'abstindran o votaran a favor. I a Sant Cugat, els dos regidors del PSC van dir ahir públicament que ells es decantarien per una abstenció perquè no els agrada que es posin pals a les rodes a la demanda de reclamar aquestes competències per fer la consulta. Dit això, he intentat fer un petit resum. Avui a partir de les 11 tindrem el desenvolupament i el final d'aquest serial. Voldria saber la seva opinió, que els ha semblat tot aquest, no sé si dir-li vodevil, però vaja, tot aquest serial que hem tingut aquests dies sobre el PSC. Qui comença, va?
Jo el primer que diria a tot això és que a mi el que m'ha molestat més de tot és que s'amenaci amb l'expulsió del partit els que siguin dissidents o si tinguin una idea diferent. Això per mi té uns visos, vull dir, els partits, i cada vegada el tenen més, visos autènticament de l'època en què jo era jove i vivíem en una dictadura. Jo crec que tenen llibertat de vot, haurien de tenir llibertat de vot, i si no, pues pagar la multa que correspon i s'ha acabat el problema. És a dir, no és tan greu el tema de tal. Aquí tindria un dubte existencial amb el tema del senyor Ros, que per mi seria una actitud coherent i digna i aplicable a més gent, salvo, i això faig una salvetat, que per darrere hagi arribat un acord amb els Montilla Boys, ve a ser Navarro com a el cap de tur d'aquest grupet, i no hi hagi guerra per l'alcaldia de Lleida per les properes eleccions, que podria ser exactament el pacte que havia arribat. Així, si jo plego, m'estalvio el problema que tindran els altres, que si els expulsen no els expulsen, i si m'expulsen del partit, doncs jo a Lleida ja no seria alcalde. Si aquesta és la reacció que em penso que és la realitat, doncs llavors em sap molt de greu i crec que Lleida no es mereix aquest alcalde.
Joan, com ho veus tot plegat?
Bé, el pas següent a tot el que hem anat dient els darrers dies. Això avança cap a un final, que serà un final, que serà el final del Partit Socialista de Catalunya, per convertir-se, com hem dit algun altre cop, amb la sucursal a Barcelona del Partit Socialista Obrer Espanyol. Tot plegat em sembla un sense sentit, no? Aquí no es tracta de votar, d'abstenir-se. Abstenir-se en una votació, torno a el que deia l'altre dia, és de covards. Abstenir-se vol dir no tinc opinió. Abstenir-se vol dir no sé què haig de contestar. Perquè la qüestió està molt clara. Demanem la competència o no la demanem? No demanar-la vol dir negar el dret a fer una consulta a Catalunya. Una consulta del que sigui. Òbviament, la primera és la que és, però el que s'està demanant és una competència. Escolta, deixi'm vostè preguntar a la meva gent si volen una cosa que jo els hi vull oferir. Per tant, qui vota que sí vol dir que està d'acord en que tinguem aquest dret, qui vota que no vol dir que no està d'acord en que tinguem aquest dret, qui s'absté vol dir que no en té ni idea i que, per tant, no es mereix estar en un lloc de decisió. Perquè quan els han votat els seus electors, els hi han demanat que decideixin, que escolleixin, que es manifestin respecte a les decisions importants que passin a Catalunya. I el que volen fer és no fer-ho. Això els dissidents, els altres volen votar que no. En qualsevol dels dos casos no val. No val. Jo crec que aquí la posició més natural seria que els diputats del PSC que pensin que han de votar que sí, ho facin, que el PSC faci el que li doni la gana i que els que pensin que han de votar que no ho facin, que sigui tot molt públic i que la gent pugui actuar en conseqüència. En qualsevol cas, la política de l'amenaça és una política que està molt estesa a països del món on el que impera són règims totalitaris, dictatorials, i si el PSC és això, doncs està bé que se sàpiga.
Perquè hi ha una cosa, el PSC es va presentar amb un programa electoral a les eleccions dient que intentaria fer tot el possible perquè hi hagués una consulta, i ells deien legal i acordada amb l'Estat, i el que reclama avui el Parlament, entenc jo, que entra dintre de la legalitat, que és demanar que transfereixin una competència per fer una consulta. És a dir, no s'està dient independència sí o independència, no? Que això és un debat que hauria d'arribar a posteriori, però els mateixos polítics que es presenten amb un programa electoral, avui, els que votin que no, trairan allò que van presentar les eleccions i que potser molta gent va votar per aquest motiu aquest partit, entenc jo, vaja.
És que, aviam, la veritat de tot això és que los Montilla Boys, a la que s'emmoqueten i van a despatxos emmoquetats, canvien de criteri perquè no han vist en sa vida tot això. Llavors, clar, què passa? Que veuen que realment hi ha moquetes i hi ha cava brut natura i hi ha xampany francès. Aquests puestos, clar, allà van a Madrid i Madrid els roba el cava, els hi omple el cap i la política què els importa? Si realment el problema que tenim és que tots som politiquillos de segona fila, estadistes no n'hi ha cap, perquè la diferència entre un polític i un estadista estaria situada en que el polític és el que pensa en els seus resultats electorals i l'estadista en el que pensa en la futura generació, no n'hi ha cap, i hi ha molt pocs a Espanya, per la qual tot el procés català-espanyol i tot el sistema està a punt de volar pels aires, perquè, bueno, però ja veieu el que passa a Burgos per un bulevard, vull dir, en fi, vull dir. I així anirà passant a tots els llocs, anirà passant el mateix tràgol que a Burgos, vull dir, fem la idea perquè la gent ja està molt cansada d'aquestes històries, i evidentment tota aquesta politiquilla el que fa és que hem generat pues, una corrent que és que tots els fills, aquesta serà la primera generació després de la Guerra Civil, que els fills viuran pitjor que els pares. I clar, aquesta és la relació que la gent no està disposada a assumir i tal. Clar, llavors què passa? Que es munta això, es creen amics, es posen amics als partits per tindre vots, es vota, es fa veure que és democràtic i a partir d'aquí pues, surten gent com aquests. Vull dir que la veritat arriben allà a Madrid i el Rubalcaba li diu que Navarro, que lo conseguiremos, i ja està. Ja, bueno, l'altre plora inclús d'emoció com el Ronaldo, com el Cristiano Ronaldo en el Bolón de Oro. És una emoció bàrbara. Vull dir, no.
Jo crec que el Pere Navarro em comença a recordar aquell senyor de l'acudit, no? Aquell que era tan prim que per veure l'havia de passar dues vegades. El Pere Navarro és tan irrellevant que perquè li facin una foto de sortir amb el Rubalcaba, i darrerament és l'únic que surt. Crec que el que se n'ha donat compte és de que la seva tàctica de vaig a posar-me en contra, aviam si ho regiro tot i em faia el tio més important del procés, se l'ha girat de cul i es va posar en contra al principi del procés, i l'única cosa que ha aconseguit és fer-se novament irrellevant per al procés. I el procés no el té en compte. I tot el que està fent ara és tacticisme de partit, quan el que toca són polítiques d'estat. I amb això doncs, no deixa de demostrar aquesta irrellevància política, aquesta absoluta inconsistència que l'ha anat caracteritzant des del primer dia. Jo crec que, efectivament, el PSC des de l'arribada de Montilla ha entrat en una deriva d'autodestrucció pel que sembla imparable, i el Pere Navarro és el gran capità d'aquesta autodestrucció i cada cosa que fa doncs, ho demostra.
Això d'internet té la seva gràcia perquè les hemeroteques queden molt més a l'abast de la gent que fa uns anys, no? Quan havies d'anar a remenar papers en habitacions tancades. I ahir remenant el periòdic vaig trobar una notícia que em va semblar excepcional. És del 10 de juny del 2013. Després que hi hagués algunes campanyes municipals del PSC contra la independència de Catalunya, i l'ala catalanista va escriure un manifest dient que es desmarcava d'aquestes campanyes. Navarro va exigir en aquell moment als crítics del PSC que s'assenyissin al programa electoral, que és precisament avui el que passarà, no? Que aquesta gent probablement votarà a favor del programa electoral i serà ell qui voti en contra. Per tant, això de les hemeroteques té la seva gràcia.
Ahir algú tuitejava que el programa electoral del PSC deia que el que es perseguia era s'havia de perseguir una consulta legal i negociada, i que avui expulsarien alguns diputats en el Parlament simplement per voler votar a favor d'una consulta legal i negociada, no? És la incoherència màxima, és que no té més.
Normalment els dijous ens acompanya a la tertúlia en Josep Maria Balcells, que avui no ha pogut venir aquí presencialment perquè va precisament al Parlament a seguir aquesta votació, però sí que el tenim a l'altra banda del fil telefònic i el saludem en aquests moments. Molt bon dia, Josep Maria. Vaja. hem tingut un petit problema tècnic, intentarem tornar a trucar-lo.
L'han expulsat.
No sé si l'han expulsat.
O el boicotegen les línies.
Ahir vaig parlar amb ell, aquest matí també he parlat amb ell, i la seva intenció era intervenir en el programa per explicar-nos també el seu punt de vista, més tenint en compte que ell va ser diputat del grup del PSC, en aquest cas, a partir de l'aportació que va fer Ciutadans pel canvi en les llistes. Algun comentari més sobre aquest tema?
Home, jo crec que pel Josep Maria, que és un tio coherent on n'hi hagi, aquest procés ha de ser especialment dolorós, perquè és una persona que ha viscut moments realment professionals del partit i on es feia una tasca interessant, i veure com està acabant tot plegat ha de ser molt trist.
Dolorós ha de ser, inclús per Pasqual Maragall, pel germà, per tot el, si alguns estiguessin vius també, dels antics que havien format el PSC de veritat. Aquests altres són afegits, que el que han fet és a base de males arts, jo diria, ocupar els llocs dels partits i ja està, a base de militants falsos o no falsos, és a dir, militants que són amics, que no tenen cap sentiment, ni s'han llegit mai els estatuts ni la filosofia del partit, és a dir, estan allà perquè m'ha dit fulanito que esté i ja està, és la realitat.
Tenim problemes per fer la connexió, estava circulant amb cotxe, per tant intentarem recuperar-lo al llarg de la tertúlia.
Sí, la KGB dels socialistes li ha tallat la línia.
Home, a veure, Josep Maria. De fet, Ernest Maragall ho va tenir molt clar en el moment en què va veure que no li quadraven, diguem-ne, els seus paràmetres ideològics amb el PSC. Va ser almenys el primer a dir, doncs jo me'n vaig i munto el meu partit, també a veure com va, no? Però vaja.
Bueno, muntar un partit és una cosa molt difícil, perquè clar, si jo monto un partit i d'entrada ja no em donen els calés, o sigui, perquè com que no tinc representació parlamentària, l'anticip que reben els partits polítics per anar a unes eleccions ja no els tindré. Segona, les democràcies, les televisions democràtiques em donaran, crec que 2 minuts a les 4 de la matinada. És a dir, que ho veurà tothom, perquè estarà esperant a les 4 de la matinada que jo parli dos minuts.
Potser el dissabte a la nit, tornant.
Sí, exacte, però crec que el dissabte ja no me'l donaran. Si és el dilluns, dimarts, a les 4 de la matinada, tenim el meu espai electoral. És molt difícil arrencar amb un procés polític sense haver sigut... tal, home, el procediment per fer unes eleccions d'aquest tipus és bàsicament com d'alguna manera com Ciutadans, no? Vull dir, o sigui, ja logro amb pocs calés entrar en un puesto i llavors ja un cop dintre doncs puc aconseguir financiació i especulacions i coses d'aquestes, però Nova Esquerra, que no està enlloc, difícilment podrà tirar endavant un projecte que és altament car, que això ens ho hauríem de fer mirar també, no? Per què han de costar tant les campanyes si tothom té el vot quasi decidit?
Però en qualsevol cas, jo crec que el pas de l'Ernest Maragall en el seu dia marca la seva absoluta coherència i honestitat en tota la seva carrera política. Es podrà estar més d'acord o més en contra amb les coses que va fer, sobretot quan estava enfront de la Conselleria d'Educació, però la veritat és que és un home d'unes conviccions molt clares i que sempre ha intentat actuar de forma alineada amb aquestes conviccions. Quan veu que el partit que ell es pensava que formava part doncs és una altra cosa, marxa. Ho intenta, veu que no hi ha manera i marxa. I a més viu en primera fila la traïció al seu germà i, bueno, i tot el que passa en l'època Montilla. El que Nova Esquerra pugui acabar sent un partit o no, jo diria que és el menys important. Jo el que esperaria és que acabin formant part d'alguna altra formació, a través d'alguna corrent o d'alguna divisió d'opinió, però que acabin formant part d'un altre partit que s'enriquirà moltíssim de les opinions i les visions de polítics com l'Ernest o inclús com el Josep Maria.
Això no vol dir que la política no interessi. Ahir vaig anar a l'acte de la presidenta d'Òmnium, Muriel Casals, i de la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Carme Forcadell, que van venir a Sant Cugat a presentar un llibre, i van omplir la Casa de Cultura de gent que es va haver de quedar fora perquè no podia entrar, i sí que hi ha un interès per la política. Una altra cosa és que tots els moviments aquests dels partits, doncs des de la població que som, entre cometes, normal...
El desinterès és pels polítics.
Clar, ahí està. Sobretot, ara, pensem per qualsevol partit polític, PP, Convergència, és igual, qualsevol organitza un acte i són quatre al cabo i han de trucar els militants i funcionaris que hi vagin corrent a omplir-los. Però ara, qualsevol opció nova és molt interessant per tots els que... per tota la ciutadania. La ciutadania vol canviar-ho tot. La veritat és que vol canviar-ho tot i faria falta un canvi radical de tot, des del principi fins al final. Però la ciutadania està molt preocupada, evidentment que està molt preocupada, és un tema preocupadíssim, totes aquestes coses. Això, mira, escolta, això no ho entén ningú, vull dir, aquesta és la realitat. O sigui que jo em presento en una campanya electoral amb uns eslògans i amb unes característiques i després voto en contra del que jo tenia escrit en el programa electoral. Això a Catalunya no ho entenen. El resto d'Espanya sí, perquè bueno, el resto d'Espanya estan acostumats amb el PP i llavors pues, si la princesa del poble de Sálvame pues, els diu que ja està bé i tal i qual, pues, ja estan contents. Però nosaltres aquí no som així i som de diferent manera i aquí ens preocupa molt aquestes traïcions. Vull dir, i la veritat, jo, a veure, quan va sortir el Montilla de secretari general i era president de la Generalitat el senyor Pasqual Maragall, la primera cosa que se'm va córrer i vaig dir és el dia que reuneixin de què parlaran.
Era difícil parlar amb el Montilla,
sí,
de res.
Bueno, primer sí, primer que és molt difícil, perquè no obre mal la boca, però bueno, a part d'això, de què parlarien, de quin tema parlarien, de que el Montilla entengués. Perquè clar, el Pasqual li explicaria qualsevol cosa i l'altre no sé què entendria. Bueno, l'habitual que fa és quedar-se callat i ja està. És l'habitual.
Canviem de tema. Sí. El fiscal anticorrupció de les Balears, Pedro Orrach, acusa el jutge José Castro de basar la imputació de la infanta Cristina en teories conspiratòries. En un escrit que ha presentat el jutjat d'instrucció número 3 de Palma, que instrueix el cas Nós, demana a Castro que prengui declaració als pèrits de l'agència tributària que han investigat la infanta Cristina abans que ella declari com a imputada. Orrach, que aquesta vegada ha decidit no recórrer contra la imputació de la filla del rei, considera necessari que s'aclareixin els dubtes sembrats per Castro en el seu acte d'imputació sobre la veracitat d'aquestes investigacions d'Hisenda, que va concloure que la infanta Cristina no ha comès delictes fiscals. El fiscal considera que s'ha acusat injustament dos funcionaris, la inspectora d'Hisenda, d'intentar encobrir els comptes de Cristina, i el jutge, diu, ha basat la seva acusació en aquesta teoria de la conspiració.
Jo tinc un dubte legal. Quan un fiscal actua tan d'una forma tan clarament partidista, agafant partit tan clarament per al final per l'acusat, no se'l pot inhabilitar.
Clar, no, ja no se'l inhabilita, perquè tampoc fa falta inhabilitar-lo per vida, sinó se'l canvia. No fa falta que sempre sigui el mateix fiscal.
És que li veig una mica hooligan aquest senyor,
sí,
no?
Sí, sí.
No, bueno, no per res, però vaja, no hi entenc gaire. Però...
No, ara això no venia ni a cuento ni ajuda a la infanta, eh? Vull dir, això... I el més important de tot, jo, d'aquest procés, és una cosa curiosíssima i molt trista. Vull dir, a veure, jo d'entrada diria, els temes importants no es toquen discussions si una despesa és per ser delicte fiscal o no, xorradetes i tal, igual, al fondo de l'assumpte no el toquem. Aquesta noia era membre del Consell d'Administració de la Fundació. I, en conseqüència, com a tal, és responsable de tots els fets que es facin així. I així ho aplica la Hisenda Pública amb totes les derivacions de responsabilitat. I així ho apliquen els jutjats amb totes les derivacions de qualsevol tipus. És a dir, a tots els que esteu afectats, que sou molts i molts el coneixeu a mi perquè defenso aquests temes bàsicament, escolta, mira, haurem de dir tots que s'ha fet tot per amor.
Perquè, a quina hora?
Bueno, de l'amor a l'odi...
La teoria, sí, la teoria de l'actuació a cegues per amor, sí,
és un crac, no? S'ha de reconèixer que és un crac. Però el tema és important, no es toquen. El segon tema important és que la Fundació, que ella és membre de patrona i membre del Consell, vull dir, i tal, es dedicava a l'ajuda d'actes i tal, i en especial les últimes ampliacions que es van fer a l'atenció i cuidado de nens amb problemes de tot tipus. Evidentment el nen problema de tot tipus devia ser el propi Urdangarín, però vull dir que de fet es quedaven els calés, o sigui, utilitzaven aquest ganxo i s'ho quedaven els calés ells. Ostres, això són els fets delictius de veritat d'això, que es passen aquí, ja no es donen per fet, vull dir, bueno, això és el que és, i clar, com a membre del Consell d'Administració sí que tens que saber. Per un altre costat, jo faria un paral·lelisme important amb la sentència de la Pantoja, vull dir, o sigui, realment són similars les actuacions. La Pantoja ho va fer-ho per amor i aquesta també ho va fer-ho per amor. Que, evidentment, l'amor amb targetes de crèdit és més fàcil que sense, però bueno, de l'amor a l'odi hi ha un pas. I aquí està la prova, però la prova del fiscal és que aquests dos devien estar molt enamorats i ara s'odien a mort, no? Vull dir, perquè aquesta és una tonteria el que ha dit, però greu, perquè el pobre jutge s'ha esmerat i molt a que l'auto fos irrecorrible.
No, però Jo crec que el PP el que està perseguint és carregar-se el sistema judicial i va llançant missatges que són contraris al, jo diria, a la norma número 1, la primera que deuen ensenyar la gent a la facultat de dret, perquè s'estan carregant tot el rigor, totes les proves irrefutables, s'estan carregant la veritat, no? I fent afirmacions com aquesta, no? La teoria de l'actuació per amor, la teoria de la conspiració, la teoria de la Maria Dolors de Cospedal quan recorreix l'acte del jutge que arxiva la seva demanda contra el Bárcenas, que diu hay que hacerlo por humanidad. Dius, escolta'm, però on som? De veritat, això, aviam, que un nen de tercer de pàrvuls tregui aquests arguments és normal, que quan és una miqueta més gran i arriba allò de la socialitat del grup, doncs tregui coses d'aquestes, és normal. Home, que un advocat, jutge professional treguin aquest tipus d'arguments és lamentable, i la veritat és que està posant en dubte tot allò en el que encara ens pensàvem que podíem creure-hi.
Això que vagin amb cuidado amb el que fan, perquè molts estem esperant aquesta sentència per utilitzar-ho amb els nostres propis clients. Evidentment, que s'espavili Hisenda, perquè realment, segons el que surti d'aquí, generes jo immediatament, vull dir, recorreixo tot el que s'ha fet fins ara per dir que, escolta'm, el ser membre d'un consell d'administració no implica que sàpigues de què va l'assumpte, perquè ho fas per amor, o jo no diré que per amor, perquè normalment tinc homes i homes i tal, i no són...
també s'estimen,
també poden estimar-se.
Sí, s'estimen, sí, però realment s'estimen d'una manera, en aquest cas concret, de lealtat empresarial, i en conseqüència, doncs, per aquesta lealtat i amor que s'estenen de índole empresarial i professional, doncs, evidentment, doncs, no s'ho miraven ni tampoc i tal, que de fet és el que estàs argumentant normalment. És a dir, normalment estàs dient, miri, escolti, aquest senyor no s'ocupava d'això, s'ocupava de la part artística de la societat, i dels números, doncs, clar, no se'ls mira. És igual, Hisenda és taxatiu, si és membre del Consell d'Administració, és administrador de hecho de derecho, i qual li derivo tota la responsabilitat. I això és el que estan fent a tot el... dia rere dia la Hisenda. I quan arriba la Infanta, ah, no, llavors no. Home, és evident que la Cuchipandi i el rei davant de tota la Cuchipandi diuen, com pot ser que la mierda este de juez de Mallorca me esté dando la pel saco, però de mala manera? Com pot ser? Com lo permitís? I los empleados, que són el Rajoy i el Gallardón, deuen dir, ah, pues es verdad, ¿eh? ¿Cómo lo arreglaremos? I clar, doncs aquí estem, i el fiscal, doncs clar, com que sent campanes, diu, oh, em posaré medalles, perquè igual em foten fiscal general de l'Estat.
Però, Jordi, quan el debat és si la Infanta haurà de baixar per al carrer que va a la porta d'entrada del jutjat, dius, és que hem perdut l'enteniment, hem perdut totes les llums, no? I no vull desil·lusionar-te, però molt em temo que no hi haurà jurisprudència en aquest sentit, sinó que simplement el que hi haurà és una negació de la màxima per la via que ja han intentat, no? Que si les factures eren bones, que si no hi ha delicte fiscal, que si... Sí, evitant entrar, com tu dius, en el fons, en el fons del problema.
A mi tot això em va recordar l'obra de teatre de Cegada d'amor, de la cubana. Quan vaig sentir això de l'amor, dic, estava cegada d'amor, signava el que li deia el seu marit, i escolta, aquí no passa res. No, ara això vol dir que la signatura no té cap mena de valor, jo, aleshores, no? Jo puc signar una cosa, clar, aleshores... Bueno, no, els que van signar una preferent també podrien
dir que... Parella,
no,
tu signes.
Parella, tu sí.
Ah, no, jo sí. No, però, no, o que va signar una preferent per preferent, no, no, ara, cosa que l'han embaucat.
Ara caldrà posar l'antifirma, com poses por poder, por orden, por delegación, també podràs posar por amor. I si poses por amor, això t'eximeix de qualsevol
circumstància, perquè l'amor és així.
Ho faré.
Jo també. Tot el que firmi conflicte, posaré por amor.
I que el senyor Roca, que el senyor Roca sigui l'advocat.
No, això
és un
tema molt xistós.
No deu dormir, no? Perquè escriu a La Vanguardia. És el president d'aquests Amics del País, que són quatre amics del país, però vaja, surten a La Vanguardia.
Perdona, si agafes la llista de càrrecs...
Està també a una elèctrica, també cobrant.
No, està a Barna Sabadell, crec, també. I defensor del client de dues o tres entitats i, no sé, a mil puestos. Els càrrecs són espectaculars, aquest home.
Que deu cobrar per tots, no?
Evidentment, home, si no hi aniria, pues... pobre noi. Perquè,
si no, no
hi haurà. Però bueno, aquí, en el món judicial, s'ha vist una bufetada. Bueno, a veure... El Miquel Roca té un despatx i el Silva té un altre despatx que estan associats amb temes penals. però no estan associats com a tal, eh? I s'ha vist clar, jo vaig veure l'entrevista aquella que el senyor Roca deia, afirmava que estaven preparant el recurs, que ja el tenien ultimat, que parlaven amb la infanta del tema, i veia el senyor Silva rient, però estrepitosament, a darrere, vull dir, enfotent-se'n, vull dir, quasi, quasi. I, evidentment, la tesi del Silva és la que ha funcionat i ha convençut a la Casa Real que el millor és dir, declarar-lo abans possible i que no hi ha res que amagar i que por amor i ja està.
Que la fan declarar, no declara ella voluntàriament.
No, la fan declarar.
Ho dic, perquè hi havia alguns diaris fa dos o tres dies que deien que anava a declarar voluntàriament i dic, home, no, a veure. Si no ha presentat recurs i li demanen que vagi a declarar, ha d'anar a declarar, no és que vagi a declarar voluntàriament.
Això és com aquell registre, com aquell registre a la seu del PP, que va ser el resultat de la voluntat de col·laboració del partit amb la justícia. No, és un registre ordenat per un jutge. Això és el mateix. És una
votació i una declaració ordenada. Sí, com consta que es va anar, després d'aquestes declaracions, si es decidia si sí o si no, una persona del despatx del Silva va anar a parlar amb el jutge per preguntar-li quina actitud tindria, si podrien anticipar-ho i si tal. Ah, evidentment el jutge va dir, si no recorriu ningú, si ho fa un, m'hauré d'esperar, però si no, no tinc cap interès personal en aplaçar la declaració. Em sembla de tot lògic. L'actuació d'aquest jutge a mi em sembla molt coherent sempre, vull dir, poques declaracions a les justes, les seves frases molt, molt ben improvisades però molt ben fetes, és a dir, bueno, jo, clar, faig la feina perquè no sigui recorreguda, però clar, si me la tomen, doncs me la tomen, no passa res. Vull dir, en canvi, els altres, home, la teoria de l'amor, que és la que ha triomfat del Silva, bueno, igual funciona. També va fer-ho la Pantoja per amor i li va caure malament, o sigui, clar, al final és que tot això és el mateix. Vull dir, no, jo no hi veig cap diferenciació entre la Pantoja i ella, és un tema claríssim.
Jo imagino que aquí el que es persegueix també és que es deixi de parlar del cas, no? Ara es parlarà molt fins que hi hagi la declaració, i un cop hi hagi la declaració m'imagino que el procés entra en una fase molt més diluïda.
S'acaba se pot acabar la instrucció i passa un segon jutge.
Però això pot trigar molt.
Sí, es pot allargar.
I per tant el tema es dilueix i desapareix dels mitjans. No? I entenc que és el que busquen quan diuen, cota, ok, imputa'ns, declarem ja i deixem-ho córrer.
Però abans de la imputació, a mi em preocupa molt una cosa que és molt important, per mi, per altres segur que no ho és. Però abans de la imputació, la infanta i el seu marit, abans de tot aquest rotllo, a finals d'any, crec que és, a part de dinar amb la Zarzuela, amb els sogres, sogres de Regarín i pares de la nena, se'n van 5 o 6 dies a París, a un hotel de 5 estrelles gran lujo, i apareixen diàriament encarregats de bosses i bosses, tota la família i tot això. Bueno, escolta, viure a Suïssa és caríssim, eh? I t'ho dic perquè tinc amics que han tingut que anar per multinacional a viure a Suïssa i és caríssim, no solament el lloguer, que és caríssim, sinó que també la pròpia vida en si. Si a sobre els hi donen per anar, a 4 o 5 dies a un hotel de gran luxe a París i fer compres a les millors botigues d'allà. Escolta, això, qui ho paga tot això? Perquè al final, mira, si és CaixaBank, jo tinc interès en saber
on tinc els diners, no?
I si és altres fondos que són reservados o tal, també m'agradaria saber qui són. I, bueno, no sé, és un tema que em preocupa moltíssim. Els col·legis que van, vull dir, el sou, aquestes són les qüestions de transparència que quan ho dius, no, això és com el Barça, no? Demanes una qüestió de transparència i et diu, no, això és anar contra la institució, perquè estàs fent mal. No, escolta'm, jo a la NBA, entrant a la pàgina web, imagina't, tan senzill, sé exactament el que cobra Kobe Bryant. Sé exactament el que cobra.
No ho diràs pel contracte de Neymar, que no té l'audiència.
Evidentment, és un tema, i a sobre diuen que vas
contra el club. I la indignació del club per els escrits del...
Això és impresentable.
Estem en un país...
Això sí, és... però dictadures.
Jo cada dia m'acosto més a la teoria de la cuchipandi. Estem en un país de pandereta.
És veritat,
de pandereta.
Jo crec que hauria d'escriure un llibre, teoritzant-ho tot. S'hauria de...
Bueno, hi ha diversos que ja ho van insinuant i dient. Vull dir, alguns ja ho diuen, no? Vull dir, bueno, fan cuchipandi mundial i és més fàcil, no? Vull dir, quan baixem aquí al terreny nostre, doncs és molt més fàcil de detectar a tot el món, espero una mica, si són els que tenen... Ah, tots aquests funcionaments, home, vull dir... A veure, aquest senyor que era director o president o no sé què de Safir, que va vendre 11 milions d'euros abans d'explotar tot el tema d'això, això és informació privilegiada i és delicte. ¿Vale? És delicte. I punto. No m'expliquin històries.
I la Comissió Nacional del Mercat de Valors s'hauria d'haver denunciat, hauria d'haver resolt, condemnat, inhabilitat, haver fet tot i no han fet res.
Absolutament res.
Ahir sortia que el president i el director de la Creu Roja també havien de marxar perquè estaven imputats en casos d'escàndols. És que allà on rasques, surt porqueria.
Estem parlant de l'expresident de Sacyr, que va vendre accions abans del conflicte a Panamà.
Correcte. Exacte.
El senyor José Manuel Loureda.
Sí.
Però que va vendre 2,87 milions d'euros en accions.
El dia abans.
Que representaven 11 milions d'euros. O sigui, és que dius, bueno, això és informació privilegiada. Vull dir, no me digues que no, això és delicte i ja està. I és que no hi ha cap tutia. És que a més els ha vengut per un preu d'11... després sabia que baixarien, doncs ara es pot comprar les mateixes, doncs vamos, a la meitat del preu, i així sucessivament. I això és la cuchipandi, el que fa de negocis. Perquè igual que ho ha fet ell, ha trucat al Florentino, ha trucat a l'altre, el de més enllà, no dic Florentino perquè és del Madrid, però qualsevol altre, vull dir, les cuchipandi, oye, ven, que tenim problemes a Panamà. Seguríssim, ja van enganxar l'alerta i mira, continua sent president de Telefònica.
I la ministra d'anar a defensar una empresa privada al Panamà?
És increïble.
És el que anava
perquè vaig pensar, si jo tingués una empresa i tingués un problema a l'estranger, a més, per culpa meva, entenc que jo sóc qui m'haig d'espavilar, no ha d'anar la meva ministra o la meva,
No, perquè és la
clar, però és que em vaig quedar de pedra quan ho vaig llegir.
No ho enteneu, això. És la cuchipandi. I qui mana és la cuchipandi. I els ministres són empleats de la cuchipandi. És que és un tema que és claríssim.
Ah, però posats a buscar justificacions, l'única que trobo és la defensa de l'aval de Ceste. I, escolta'm, és que com això se'n va regar, aquí tenim els grans 600 milions avalats per Ceste, que és 50% públic. És l'única justificació que hi trobo. I que en aquest cas el que hagués justificat és que el president o el director general de Ceste
anés allà.
Haguessin anat a Panamà, s'haguessin reunit, haguessin gestionat. Que vagi la ministra, no deixa de ser això, de país de pandereta, és el que faria el dirigent d'un país tercermundista de tercera fila, cada cop que s'ha de fer alguna cosa a nivell internacional.
Que aquesta empresa va fer al Panamà, que deu haver fet aquí moltes vegades, que és presentar-se a un concurs, posar un pressupost ben baix i després, quan comencen les obres, ja ens ho arreglarem, ja... No? No, mai, i van allà i al Panamà i els diuen, no, escolti, vostè va amb pressupost d'aquestes obres amb tal, no? Per tant,
ja ens sona aquí, no? Allò de que els pressupostos es
desvien
per
3
i per 4, doncs van fer el mateix. Liciten amb uns preus que tota la seva competència diu, això és impossible, i es diuen, no, nosaltres som més llestos que vosaltres perquè ho multiplicarem per 2 després. I el de Panamà diu, ni a hablar de la Xina, que aquí i vas dir aquest preu i aquest preu ens cobraràs.
Però estan acostumats aquí i ja està. Vull dir, aquesta és la realitat i no ens enganyem. Vull dir, això dels pressupostos de la baixa és una cosa curiosíssima. Jo recordo que normalment no ho faig, però aquella vegada, fa molts anys, hi havia una auditoria que se subhastava i com que era, em sembla que era l'Ajuntament d'Hospitalet, volien donar la imatge de que sempre els mateixos que auditaven, però volen donar la imatge de transparència i passaven a l'Institut de Censors Escolars de Cuentes i ara al Col·legi d'Auditors, passaven l'oferta de qui volgués participar. Bueno, doncs nosaltres, que vam participar-hi, a la baixa, se'ns va dir que era una d'allò temerària. I quan se'ns va dir per què ho fèiem els preus a la baixa era molt senzill. És a dir, l'auditoria, tenim feina des de desembre, hasta el juny-juliol, i aquesta auditoria es realitzava a l'octubre. novembre, con la qual nosaltres no tenim gens de feina i tot és benefici, perquè ja ho hem cobert abans, per la qual el que ens donin o el que traiem era frontal. Bueno, davant d'aquest argument, no saps la documentació que es van demanar fins a agotar-se i dir, bueno, escolta, que la faci el de sempre i oblideu l'assumpte. Fixa't tu com va l'assumpte. Això és la pròpia administració que vol fer veure que és transparent, eh? Vull dir, i així és continu. Si hagués sigut jo el de la Cuchipandi, que en aquest cas no era Cuchipandi de los otros, sinó de los que hacen cursos i coses d'aquestes, pues així es va.
Parlant del Barça, dilluns tenim la trobada, la reunió de la directiva, en la qual decidiran el futur del Camp Nou. Sembla, pel que diu avui el periòdico, que l'opció més factible és la de remodelar l'estadi. Consideren que això de construir un nou estadi a la zona universitària de Nacional no acaba de quadrar. Qualsevol de les dues opcions, això sí, implicarà un augment de l'aforament fins als 105.000 espectadors, tots a cobert. Bueno, Jordi, estàs darrere el tema.
Jo estic en contra de que es faci això. I estic en contra perquè en el programa electoral no estava previst ni una cosa ni l'altra. És a dir, llavors, bueno, jo crec que això endeutarà el club d'una manera bàrbara. Tinc informacions, a més bastant directes, de que això ho financiarà Qatar Foundation, que després no podrem tornar al crèdit i al final es transformarà el club en una societat privada en mans de Qatar Foundation, que ja té el Paris Saint-Germain i veig que té molts calés.
Això és una teoria de la conspiració.
Això, sí, és la teoria que, sí, això és una teoria que tinc jo i que no m'avalo amb res, però sí que penso que serà Qatar Foundation qui financiarà la famosa obra o empreses vinculades al grup Qatar Foundation. I això, per mi, crec que passa per un procés electoral. Primer, no solament perquè es discuteixi, bàsicament no perquè surti un candidat o un altre, sinó perquè aquest tema es discuteixi molt més a fons que una vulgar malinterpretació a la premsa manipulada, perquè ja es veu clar que el Godó el recolza totalment el tema Rossell i totes aquestes coses, sinó que sigui un debat de veritat entre diversos candidats que decideixin i que el soci tinguem la informació suficient com per decidir si realment això ens hipoteca el club, si realment això és l'obra que volem fer i si podem optar per una tercera via.
Quina passió, no? Hi posen els culers.
Sí, home, a mi em preocupa moltíssim.
A mi també. Doncs mira, jo com que de futbol no en sé i el dia que li van donar Ballon d'Or al Cristiano Ronaldo no vaig plorar, tampoc em vaig posar trist ni content, vaig ser neutre. Jo crec que no deixa de ser una altra mesura distractiva perquè la gent deixi de pensar en el judici que li faran a la junta directiva per l'estafa que ha fet amb el tema del Neymar i comencin a pensar en una altra cosa. Perquè la sensació que tinc és que fer un nou estadi, remodelar l'actual o comprar-se una piscina és la darrere de les últimes, de la més petita preocupació del soci del Barça ara mateix, que probablement en té d'altres. Això només preocupa la junta directiva, que per un cantó crec que volen distreure l'atenció, i per una altra, com totes les juntes directives que es pensen que són el millor bé que li ha caigut a un club en tota la seva història, el que volen és fer com els faraons, deixar una piràmide, no? I diuen, ara les piràmides quina forma tenen? Pues forma d'estadi. I a l'estadi què li direm? Doncs li direm Estadio Sant Rossell, o Faus, o... Pues no ho sé, però en qualsevol cas, i el sentit comú a mi em diu que com tot en aquesta vida es mou per cicles, el futbol també, els esports també. Vam passar fa uns anys una fase en la que el futbol deixa de moure tants diners, ara està un altre cop embogit, però d'aquí uns anys tornarà a deixar de tenir l'interès que té actualment i de 105.000 espectadors d'aforament a lo millor en sobren 10.000. I per tant...
De fet, dels 105.000 no ens arribem mai, no?
No, perquè la mitjana
tampoc
és de 70.000 d'espectadors. 74.000 en Lliga.
Per tant, no cal.
Del club.
No cal. I les coses que no calen, sí cal
perquè, perquè complir per omplir el màxim possible certs partits en els que el Sandro Rossell podrà vendre les entrades amb la seva empresa a estrangers i a gent així. Vull dir, és això, i a part de les possibles...
La rebenta organitzada.
Exacte, i les possibles desviacions que tindran els famosos... obres i, en fi, no sé, vull dir, totes aquestes coses, cadascú que interpreti el que vulgui.
A mi el que em sobta és que es posi en dubte la ubicació, perquè un estadi situat a Barcelona en aquell lloc, millor lloc que aquell, no sé on el poden trobar. Tenim estacions de metro al cantó, per tant la gent hi pot anar amb transport públic. De fet, hi hauria d'haver-hi una nova estació de metro.
La gent de Barcelona.
La gent de Barcelona. Bé, des de Sant Cugat també pots anar...
I els de Girona?
Ah, això sí, clar, no, home.
Sí, com... I els de Lleida, i els de Tarragona, no, i els de Reus, però vaja, i els de Ripoll, com... i els de Puigcerdà.
Que seran autocars.
Que es busquin la vida. No. No, sou absolutament centralistes.
No.
Pequeu del mateix que pequen a Madrid. Ara, ens està bé perquè nosaltres...
Que és cruel el Joan, ara,
No, és veritat.
No, però és que no podem fer un estadi Lleida. No. Ha fet el...
Feu-lo a Cornellà.
No, Cornellà ja està a l'Espanyol, ja està ben ubicat allà al Cornellà del Prat, que és on es mereix i tal. No Barcelona.
Algun comentari més sobre això?
Home, jo demano,
també podem
jo
fer Sant Cugat en comptes d'aquest macrocentre comercial.
Alguns de la directiva estarien molt contents de fer-ho aquí, no pensis. Vull dir, sobretot si poguessin comprar el terreny un rústic i el poguessin recalificar-lo i embolsar-se els calés. Vull dir, en fi, coses que ja feia l'anterior president. Vull dir, no, tal. Ara, quan demanes transparència, doncs, quan els problemes, jo per mi crec que convé un nou procés electoral en el que es discuteixi de veritat tots els temes de que comporta l'estadi, perquè considero intolerable que el club es queixi, per exemple, perquè el fiscal ha dit o ha deixat de dir unes coses. Sembla intolerable.
S'indigni.
És que continuem pensant que estan per sobre de tot, perquè clar...
La justícia ha deixat de tenir el respecte que hauria d'haver tingut tota la vida, i un té el dret d'indignar-se o d'estar en
home,
total
mira,
desacord o de
quan el valor,
posar en dubte el tot.
Amb el Balón d'Oro que deies tu, després del Balón d'Oro m'han dit que el Florentino estava molt nerviós i van reunir-se amb el Rossell perquè... es li preocupava un tema molt, que és una tal empresa NNN, no? Vull dir que surt amb el tema del contrato del Neymar, i estava preocupant moltíssim perquè ell també està al mig del pinglau. Aquesta és la realitat.
Això, la pilota d'or em va fer molta gràcia per les votacions al Qatar, tant l'entrenador, el capità i el periodista que votaven en aquesta elecció de la pilota d'or, els tres van votar per Cristiano Ronaldo al començament. Vaig pensar, ostres, quina influència, no?, que té...
Bueno, és que tenen molts negocis junts allà, vull dir, clar. Totes aquestes coses són transparència, vull dir, escolta, jo torno a insistir, jo a la NBA veig exactament el que cobra Kobe Bryant i el que ha cobrat l'any passat i el contracte que té, i no tinc cap problema, entens?
I el que cobra el president?
També surt tot.
No, que el president aquí no cobra, eh?
No, el president de
bueno,
NBA.
Amb espècies, no?, amb dietes i espècies.
Si no fa falta, si és que només per la popularitat que això t'aporta, t'obre tantes portes que no fa falta, eh? Però bueno, ells no tenen mai prou, que dic jo. La Cuchipani no té mai prou.
Escolti, ho deixarem aquí, al final no em puc connectar amb el Josep Maria Balcells.
Veus, que com, veus com ha sigut la KGB del PSC que li ha tallat l'inhibit?
Des de Nicaragua.
Ahir feien la Guerra de les Galàxies i quan passa això, que les comunicacions fallen, n'hi ha un dels senadors que diu esto solo puede significar una cosa. La invasió.
Doncs sí. Veurem com va. En tot cas, la setmana que ve ja vindrà el Josep Maria Balcells i ja podrem fer l'anàlisi de com està el PSC. Ja ho veurem.
Sí, l'obre entrar, perquè igual també el boicoteix.
El Veta. No, em va dir que entraria al Parlament. Vaja, que tenia l'acreditació o el permís o això. Joan i Jordi, moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve.
Vinga,
molt bon dia.
Que vagi molt bé. Adéu. For when you ready. Of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, singing, how do you?